Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. L'Església de Barcelona i de Catalunya ha donat aquest dilluns el seu últim adéu al bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell. La catedral de Barcelona va reunir dilluns més d'un miler de persones que van participar de la missa funeral de Corpore in Sepulto del bisbe Vedell. La celebració eucarística va ser presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i concelebrada pels bisbes auxiliars de Barcelona, entre d'altres. A més, avui al Paraules de Vida us parlarem de la comunitat de Sant Egidi, que juntament amb altres organitzacions que treballen i que estan al costat de les persones que viuen al carrer, com per exemple la Fundació Sant Joan de Déu, Arrels Fundació, Càritas Catalunya i la Fundació Assís, han proposat recentment una llei per regular les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de portar a terme per garantir el dret de les persones sense llar. Una proposició de llei que preveu mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme. Avui, com us expliquem, reflexionarem sobre aquesta qüestió i ho farem en conversa amb en Jaume Castro, que és el responsable de la comunitat de Sant Egidi. I acabarem el programa, com sempre, amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Jaume, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia.
Ho hem dit a la portada, ho hem dit a la presentació. De fet, Catalunya, no sé si es converteix en aquest cas en una zona pionera amb l'impuls d'aquesta llei per protegir a les persones que viuen al carrer, a les persones sense llar.
Això és el que voldríem. De moment el que s'ha fet és un primer pas, que és entrar aquesta llei al Parlament. I, evidentment, és la nostra esperança que amb l'aprovació d'aquesta llei, evidentment, es doni un signe a la nostra societat d'atenció a les persones més pobres i que això pugui servir doncs, per il·luminar, diguéssim, la legislació d'altres països d'Europa.
És una problemàtica aquesta de les persones sense llar que no sé si en els últims anys ha crescut i de manera més accelerada, perquè sempre hem parlat d'aquelles persones que viuen al carrer, però ara cada vegada més i malauradament es veuen més persones al carrer. No? O sigui, aquesta societat que expulsa la gent de la societat i fa que, doncs això, que veiem persones que no tenen un sostre per viure-hi.
Sí, és exactament així. I hem vist com en aquests últims 2 anys i en gran mesura com a conseqüència del coronavirus hi ha hagut un augment de les persones que trobem al carrer. Perquè avui qualsevol persona es pot trobar en una situació límit perquè es perd el treball, perquè es perden els vincles familiars, perquè un es posa malalt. Diguéssim que hi ha un fil de fragilitat en les persones molt més gran que fa que hi hagi moltes persones doncs, que es quedin al carrer. I això ho hem vist durant el coronavirus d'una manera molt clara. A Sant Egidi hem vist duplicar el nombre de persones que tenem i les persones que trobem al carrer.
Jaume, ara deies, no? Aquest és un primer pas. Explica'ns una mica com està tot. Ara és una llei, és una proposició de llei. Com està ara?
Bé, en aquest moment el que s'ha fet és entrar al registre del Parlament una proposició de llei. Una proposició de llei de mesures transitòries i urgent per fer front i erradicar el sensellarisme. A partir d'aquí els hi toca treballar els partits polítics. S'han de posar d'acord perquè aquesta llei es pugui discutir, es puguin fer la corresponent comissió parlamentària i, finalment, doncs, es pugui aprovar en un ple del Parlament. Això podria durar, si s'agilitza, menys d'un any. I aquesta és la nostra esperança.
Hauria de ser una cosa tan òbvia, no?, de que els partits polítics es posessin a treballar en aquest sentit i que hi hagués unanimitat, no?, perquè tothom sap que això és un problema i que s'ha de combatre, no?, que s'ha de combatre i de lluitar contra aquesta situació, no?
Sí, una cosa important és que pràcticament la majoria de tot l'arc parlamentari ha signat aquesta proposició de llei. Això és un primer i un bon pas. Nosaltres sempre hem dit una cosa, que és que si repensem la societat a partir dels últims, ho fem per a tothom. I per això creiem que aquesta llei és necessària i és decisiva per les persones sense llar, però ho és per tothom. I pensem que pot ser un signe important després de la pandèmia.
De fet, vosaltres, Jaume, parleu de que és un marc, una normativa general, però que alhora també concreta qüestions, no?, per combatre el sensellarisme, no?, és a dir, per combatre i per ajudar les persones que no tenen llar, no?, de manera molt concreta.
Sí, és una llei que va, doncs, molt al detall. Doncs el que voldria és assegurar que, diguéssim, els drets de les persones sense sostre es poguessin fer efectives, en el sentit, doncs, d'assegurar-los un espai residencial digne. I també és una llei que vetlla per algunes necessitats bàsiques de les persones que viuen al carrer. O sigui, necessitats com el servei de dutxa, el poder empadronar-se, evidentment el tindre una assistència, doncs, sanitària, les prestacions socials corresponents, però fins i tot va més enllà. Va més enllà en el sentit, per exemple, d'assegurar que aquestes persones puguin tindre un funeral digne, o d'assegurar-nos que aquestes persones tenen dret a l'espai públic i es prohibeix, per exemple, explícitament que les ordenances tipifiquin, doncs, la infracció de la pràctica de la mendicitat. O sigui, s'arriba, doncs, en detalls i en qüestions tan importants com aquesta.
Destaqueu, no, que és un cos normatiu que és rigorós i integral, que té 49 articles, 21 disposicions entre addicionals i finals, i en tot cas, el que dèiem abans, no, és una llei pionera en l'àmbit europeu, no?
Sí, és una llei, pensem que és pionera en l'àmbit europeu i pensem que la seva gènesi és original també, en el sentit de que s'ha construït una sinergia entre les organitzacions de la ciutat, de la societat civil, que treballem amb les persones sense sostre, i amb el món acadèmic. I això ha fet possible que sigui una llei rigorosa des del punt de vista del dret administratiu i alhora, doncs, molt acurada i molt pensada amb les necessitats concretes de les persones sense sostre.
Jaume, parla'ns d'aquest concepte que també introduïu en aquesta futura llei, que és la de l'espai residencial digne.
Això podríem dir que és un aspecte, diguéssim, normatiu, novedós, que s'introdueix en aquesta llei i és, diguéssim, la fórmula que s'ha trobat per poder assegurar a tothom, doncs, que tingui un espai, no?, com diu molt bé la paraula, residencial, doncs, amb tota la seva dignitat. Això és important perquè aquesta llei fonamentalment toca tres punts de la normativa ETA europea, el 1, 2, 3, o sigui que fa referència a les persones que passen la nit al carrer, a les persones que passen la nit en recursos nocturns o aquells que viuen amb equipaments específics per persones sense llar. Què és el que vull dir? Que el que fa aquesta llei és provar de que en un temps determinat no hi hagi ningú que no estigui passant la nit en un espai residencial digne. Què vol dir un espai residencial digne? Doncs vol dir, per exemple, que l'administració tindria que posar a disposició, doncs, de la societat, centres de baixa intensitat, oberts les 24 hores del dia, que amb els serveis necessaris, amb la dignitat necessària, poguessin acollir les persones durant la nit. Seria una de les grans novetats que, evidentment, demanen un compromís de l'administració.
Jaume, abans parlaves de que cada vegada som tots, la societat en general, més fràgils i que podem caure tots i viure al carrer, no? És a dir, per la fragilitat que ens quedem sense feina, es trenquen, com deies, els vincles familiars. És una situació que veiem més sovint, malauradament. No sé si també si col·lectivament mirem d'una altra manera les persones sense llar, si els mirem de la manera que es mereixen ser mirats, perquè a vegades, no? O fa uns anys vèiem una persona al carrer i passàvem al seu costat i no, i érem indiferents. No sé si ara ha canviat aquesta mirada, si ara ja tenim una mirada més compassiva o una mirada més d'ajudar, d'estendre la mà.
Jo penso que sí. Les persones sense llar són i continuen sent els grans oblidats de la nostra societat. Però nosaltres hem vist, i ara parlo des de la finestra de la comunitat de Sant Egidi, en el menjador per les persones sense sostre, en el servei que fem anant a trobar les persones al carrer, hem vist en els últims anys que es despertava un gran moviment de persones que volen ajudar les persones sense sostre. Ho hem vist d'una manera molt, molt, molt significativa durant la pandèmia, perquè quan es va dir que tothom es quedés a casa, moltes persones van reaccionar i es van recordar dels que no tenen casa. I aquest moviment continua. I nosaltres veiem que hi ha moltes persones sense sostre que també són sostingudes per veïns, per persones de bona voluntat, que tenen una mirada per aquestes persones i que els sostenen. Perquè estem convençuts que el primer pas per sortir d'una situació com la de que es troba una persona que està al carrer és la de construir lligams i vincles d'amistat i de familiaritat. Això moltes vegades és l'empenta definitiva per sortir d'una situació d'aquest tipus.
Familiaritat, com dius, no? I fraternitat, no? En aquest cas, una fraternitat tan necessària, no?
Molt necessària perquè a partir d'aquest vincle, d'aquest contacte personal i d'amistat, es desperten moltes inquietuds i es fa possible el que resolguin molts problemes. A l'experiència de Sant Egidi sempre diem que per nosaltres els pobres, les persones del carrer, són algú de la família. I si algú de la família té un problema, tu què fas? Proves d'ajudar-lo. És a partir d'aquest vincle que es troben els camins per resoldre molts problemes. I així és com algunes persones després surten d'aquesta situació, neixen convivències de persones sense sostre o es troben amb imaginació solucions per cadascú.
Ara parlarem també, Jaume, ell deia, en Jaume avui ens acompanya com a representant de la comunitat de Sant Egidi, però hi ha altres entitats que també impulsen juntament i que treballen amb la gent sense sostre. Ara ho repassarem, però abans, Jaume, també m'agradaria destacar, heu fet com una mena de previsió i que si aquesta llei tira endavant, en els propers 5 anys podria beneficiar o arribaria fins a 18.000 persones. És una xifra important, no, aquesta?
Sí, és una xifra important. Amb la part, diguéssim, de l'estudi que s'ha fet al voltant de la llei, també hi ha hagut una previsió, diguéssim, en els propers 5 anys per l'aplicació de la llei, perquè l'aplicació de la llei voldrà dir també posar a disposició un pressupost. I aquesta llei té un objectiu, i l'objectiu és poder afavorir que totes les persones tinguin un espai residencial digne i que puguin gaudir d'aquestes necessitats bàsiques. Doncs bé, per ser possible, per fer possible això, hem calculat que en 5 anys arribaria unes 18.000 persones a Catalunya.
Jaume, parlem doncs d'aquestes entitats, no? Hi ha Arrels Fundació, hi ha Càritas Catalunya, hi ha la Fundació Assís i la Fundació Sant Joan de Déu, juntament amb vosaltres, amb la comunitat de Sant Egidi, no? Són entitats que ja tenen una solvència contrastada a l'hora de fer activitats al costat, no? Per les persones més vulnerables de la societat, no?
Sí, aquesta ha estat una experiència molt important i definitiva. O sigui, s'ha construït una sinergia que va començar ara fa 4 anys i que ha anat creixent, que va començar amb aquestes entitats, que, com deia, va vincular des del primer moment amb la iniciativa del doctor Antoni Milian, que és un catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha creat un equip, diguéssim, d'acadèmics que han pogut, doncs, redactar aquesta llei, però que a més, doncs, ha anat creant durant tot aquest durant tots aquests 4 anys un moviment de la societat civil en el qual s'hi han afegit unes 46 entitats que d'alguna manera estan vinculades o són sensibles a les persones sense sostre, col·legis professionals finalment, doncs, també s'hi han involucrat doncs, els partits polítics i les diferents administracions a les que s'ha trucat a la porta i s'hi ha contactat per proposar la llei i per enriquir-la.
Suposo que ara estareu molt pendents també, no? En els propers mesos per tal de que vagi avançant, no?
Sí, evidentment no està feta tota la feina. Estem convençuts que el més important és el treball, el servei que fem cada dia des de la comunitat de Sant Egidi. Continuem en el servei concret i personal amb les persones sense sostre, però, evidentment, la llei és important. És important i necessita, evidentment, ara la seva aprovació. I tot i així, cal que sigui una aprovació amb una dotació econòmica, perquè si no tampoc servirà de res. I, evidentment, després caldrà fer un seguiment perquè es pugui aplicar. En aquest sentit, no hem de ser ingenus. I en aquest sentit, estem convençuts que, a part de la llei, és fonamental l'acompanyament i el servei concret que estem fent, que fan les entitats, concretament i personalment amb les persones. No, perquè ens sembla que és un punt fonamental l'acompanyament, l'estar al costat de les persones.
Jaume, per acabar, no sé si heu concretat també alguna dotació econòmica inicial per posar en marxa aquesta llei?
Sí, s'hi està treballant i en aquest sentit ens guardem una miqueta els números, però sí que podem dir una cosa, que una llei com aquesta és una llei barata. I és una llei que, sobretot, té un gran retorn a la mateixa societat, perquè posar resposta al problema de les persones sense llar estalvia molt de sofriment, però també és veritat que l'administració li estalvia molts recursos i, sobretot, estalvia la vida de les persones. No hem d'oblidar mai que les persones sense sostre tenen una esperança de vida inferior a 20 anys a la que puguem tindre la població general del nostre país. La vida està per davant de qualsevol cosa i, evidentment, dels diners.
Jaume Castro, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a tu i gràcies a tots els oients d'haver pogut compartir aquesta estona.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I abans del comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, recordem que l'Església de Barcelona i de Catalunya ha donat aquest dilluns el seu últim adéu al bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell. Han estat molt les mostres de suport i d'estima cap al bisbe Vedell. N'ha parlat també de la pèrdua del bisbe Vedell, mossèn Carlos Bosch. Ell és el director del Secretariat Diocesà de Pastoral de Joves de l'Arquebisbat de Barcelona i n'ha parlat pel Paraules de Vida.
Aquests dies, des de la mort del bisbe Toni, estan sent uns dies de molt de contrast, la veritat. Per una banda, l'inevitable dolor davant la pèrdua d'un estimat, aquest profund dolor que compartim tants i tots a l'Església a Barcelona per la mort d'un pastor i d'un amic i d'un referent, però per altra banda també l'alegria de reconèixer el do que ha estat per a tots nosaltres la seva vida. Realment són uns dies rics, no? Són uns dies on necessitem parar-nos a reconèixer com el Senyor se'ns dona de tantes maneres, en concret d'aquesta manera concreta en la vida del bisbe Toni. I també són dies de reconèixer que l'Església ens la porta el Senyor, que les nostres vides, com deia tant el bisbe des del llit de l'hospital, les nostres vides estan en mans del Senyor. Penso que és important tornar a recordar, no? A mi m'ajuda tornar a recordar les converses amb el bisbe Toni, i perquè les seves paraules viscudes des del profund amor a Jesucrist, doncs, perquè arreli, no? I perquè penetrin fins al fons del meu cor, perquè també pugui fer-me a imatge del bon pastor, no? com a capellà jove.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Nova setmana i nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Quan faig alguna conferència sobre el papa Francesc i els canvis que ell mateix està portant a terme, sobretot pel que fa a la Cúria Vaticana, sempre em demanen que posi alguns exemples o algunes evidències sobre aquestes transformacions. Val a dir que no és gens fàcil, atès que tots sabem que és justament en el Vaticà on el papa Francesc té els seus enemics més declarats i és on li mostren més reticències. Ho té certament difícil entre els eclesiàstics que volen fer carrera i busquen de promocionar-se. Un exemple clar són els que han optat per una carrera diplomàtica i ara poden veure truncat el seu recorregut professional. O alguns que aspiraven a l'episcopat. El papa Francesc sempre ha dit que la renovació de la Cúria Vaticana era un dels compromisos que els cardenals van demanar en les sessions prèvies al tancament del conclave, les quatre congregacions, abans d'escollir el candidat a papa. No és, per tant, una dèria del papa Francesc, sinó el full de ruta dels cardenals electors. I la línia que es vol seguir és la de la cúria que no sigui tan fiscalitzadora, sinó que es posi al servei de les esglésies de tot el món. De pas, també es vol una estructura molt més renovada, més moderna, més inclusiva i molt més igualitària. Anem a aquest darrer punt. Igualitària vol dir que sigui paritària entre homes i dones. I això és molt difícil d'aconseguir, sobretot si tots els eclesiàstics només són homes. Però el papa Francesc ho està assolint. Anem a posar alguns exemples. El passat mes de novembre, el papa Francesc va nomenar una dona, Rafaela Petrini, religiosa franciscana, com a secretària general del govern del Vaticà, per la qual cosa seria la número 2 al Vaticà. Si ens referim a la ciutat del Vaticà, seria com l'alcaldessa. I si ens referim a l'estat del Vaticà, seria com el seu primer ministre, després del president, que seria el governador, l'arcabisbe originari de Salamanca, Fernando Vérguez Alzaga. Aquest càrrec sempre l'havia ostentat un bisbe de la cúria romana. I com a segon d'ella, també hi ha afegit un laic, l'advocat italià Giuseppe Puglisi Alibrandi. Ja sé que una flor no fa estiu, em podeu dir, però aquest no és un cas únic. Amb aquesta religiosa franciscana ja són 6 les dones que tenen un càrrec important, ja sigui dins de les estructures administratives o bé dins dels organismes supervisors de totes les activitats econòmiques del Vaticà. Entre aquestes hi podem trobar 2 dones espanyoles, Eva Castillo, amb una trajectòria consolidada en empreses del sector financer com Merrill Lynch, Visa, Telefónica o Bankia, i María Concepción Osácar Garaycoechea, que ha tingut altes responsabilitats al Santander, Banif, Lico i al grup Azora. Un fet sorprenent, quan en aquests llocs sempre només s'hi podien trobar homes amb un perfil bastant semblant. Si anem a revisar els càrrecs de responsabilitat administrativa, també ens trobem amb 2 dones que ostenten un poder que mai s'havia vist en mans d'una persona que no fos un reconegut eclesiàstic. Des del 2016, els museus vaticans estan dirigits per una dona, Bàrbara Hatta, i un any després, el 2017, el papa va posar al capdavant del prestigiós Hospital Infantil del Vaticà, amb seu a Roma, l'Hospital Pediàtric Bambino Gesù, a la gestora italiana Mariella Enoch. Però no ens aturem aquí, seguim. A l'estiu passat, a l'agost, el papa Francesc va nomenar la religiosa italiana Alessandra Smerilli com a secretària interina del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral i delegada de la Comissió Vaticana per la Covid-19. Així, aquesta monja salesiana substitueix els 2 eclesiàstics que fins aquell moment ocupaven aquest càrrec, el capellà francès de la diòcesi de Lió, Bruno Maria Dufé, i el capellà advocat argentí, Augusto Zampini, respectivament. Pel que fa al camp científic i amb voluntat d'incorporar més dones en la direcció de l'Església, el papa francès també va incorporar el passat estiu a la prestigiosa Acadèmia Pontifícia de les Ciències a 5 dones de gran vàlua i reconeixement en el món científic. Una d'elles és l'astrofísica canadenca Donna Theo Strickland, Premi Nobel de Física l'any 2018, i dues més Premis Nobel de Química del 2020 per la seva aportació a l'edició genètica. La francesa Emmanuelle Marie Charpentier, professora a Berlín, i la nord-americana Jennifer Ann Douda, professora a la Universitat de Berkeley. Tots aquests càrrecs, fins fa ben poc, eren ocupats només per homes. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu-vos-ho. El passat 9 de novembre, la Congregació per a les Causes dels Sants va anunciar una gran notícia per a tota l'Església. El dia 15 de maig serà canonitzat, juntament amb 6 beats més, el sacerdot francès Carles de Foucault. Va néixer a Estrasburg el 1858. Els seus pares van morir quan tenia 6 anys. A partir de llavors, ell i la seva germana van viure amb els avis materns. Foucault sempre va tenir un gran afecte per la seva família. Als 15 anys, va patir una crisi personal que el va allunyar de la fe. Se sentia buit i ple de tristesa. Va ser l'època en què va emprendre la carrera militar, després de la qual va decidir explorar el Marroc, on va tenir una experiència vital. La solitud del desert i el contacte amb l'islam i el judaïsme li deixen una empremta profunda. En tornar a França, 1886, recupera la vida familiar i no deixa de resar amb aquesta pregària. Déu meu, si existeixes, fes que et conegui. Déu es revela al beat a través del testimoniatge silenciós de la seva cosina Maria, una dona humil, bondadosa i plena de fe, una ànima bella, com l'anomenarà Foucault. Gràcies a ella, en Carles coneix mossèn Henri Hubelin, que serà el seu acompanyant espiritual i el seu millor amic. Sota la seva guia, Foucault va discernint la manera d'imitar més i millor Jesús. Amb un peregrinatge a Terra Santa durant el Nadal de 1888, Foucault inicia un camí preciós de discerniment que dura tota la vida. Profundament unit al Senyor en l'adoració eucarística, la vida de Foucault passa per diverses etapes, de les quals en destaco algunes. Després de 3 anys de vida laical a França, entra com a monjo trapenc a Síria, era en 1890. Allí sorgeixen els primers desitjos de fundar una congregació religiosa. L'any 1897 deixa el monestir trapenc i se'n va a fer de monger a les Clarisses de Natzaret. Anys després, 1900, es desplaça a França per rebre l'ordenació sacerdotal. Seguidament, se'n va al desert del Sàhara, 1901, on s'estableix amb el desig de fundar una fraternitat de germanets i germanetes del Cor de Jesús. La fraternitat es constitueix, però no apareixen els germanets. Durant aquests anys al desert, no hi ha ni un sol convertit, però Foucault no perd la pau, sinó que segueix profundament unit al Senyor fins a la seva mort fatídica per un tret desafortunat d'un jove durant un saqueig l'1 de desembre de 1916. La seva vida va ser un signe d'amor a Déu i als germans. Amb raó deia de si mateix que era un germà universal. Ell ens diu que tota la nostra vida ha de cridar que som de Jesús. Tot el nostre ésser ha de ser una predicació viva, una imatge de Jesús. Una imatge que, en el cas de Foucault, es va anar esculpint gràcies a la meditació de la paraula, la recepció de l'Eucaristia i les llargues hores de pregària personal davant del Santíssim Sagrament. Carles de Foucault va anar al desert mogut per Déu, i és allí on Déu li va parlar al cor. També avui Déu vol parlar-nos al mig del desert de les nostres vides. No tinguem por d'obrir-li les portes. Hem de saber trobar cada dia un moment per parlar amb ell, en silenci i en pau. Benvolguts germans i germanes, tant de bo que fem nostra la pregària d'aquest futur sant. Déu meu, feu que tots els éssers humans vagin al cel.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.